Pedro Sánchez fa una crida perquè la comunitat internacional suspengui la venda d'armes a Israel. També ha demanat que la Unió Europea exigeixi un alto al foc immediat al Pròxim Orient, que Hamas alliberi hostatges, i ha afegit aquesta altra petició.
Si no se respeta el derecho internacional y los derechos humanos contenidos esenciales del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, solo hay un camino, y es revisar ese acuerdo entre la Unión Europea e Israel.
El cert és, però, que mentrestant la situació és crítica, per exemple, al nord de Gaza. Ens en donaran més detalls des d'allà Jomana Al-Khalili, treballadora humanitària que descriu un panorama preocupant.
Necessitem que almenys entrin articles d'higiene i menjar perquè no hi ha res. No tenim verdures ni carn. Fa un any que no hi ha res. Depenem només del menjar en llauna.
We are only relying on the canned food.
Catalunya nit.
Òmnium Cultural denuncia a les Nacions Unides el boicot del poder judicial espanyol a la llei d'amnistia. Dels 726 encausats amnistiables, s'ha concedit per ara només a 72 persones. Ahir va ser el Nobel de Literatura i avui el de la Pau, el que va parar a l'Àsia. Amb aquesta emoció l'han rebut a l'ONG japonesa dels supervivents de les bombes atòmiques. I atenció al següent referèndum. Cada país europeu ha de decidir a quina dècada del segle XX vol tornar a viure. Quin escolliríeu? La decisió de la majoria de ciutadans comportaria que els diaris, els vehicles, els aliments, la música, tot tornaria a copiar el que hi havia aquells anys. Aquesta és la idea força del llibre El refugi del temps, Premi Booker Internacional 2023. Al Catalunya Nit entrevistarem el seu autor, Georgi Gaspadinov. Portar segons quin cognom ha de marcar molt. Imagineu-vos la sensació de dir-te Spielberg i rodar la teva primera pel·lícula. Doncs la filla de l'Steven ha presentat la seva primera pel·lícula al Festival de Sitges.
This wasn't what I thought I was going to be doing.
De cap manera pensava que acabaria fent això. De fet, em feia por entrar al món del cinema pel meu nom. La meva passió eren els cavalls, però vaig tenir una lesió greu i vaig haver de parar.
L'artista Paula Bonet ens farà una visita molt exclusiva per les peces de l'exposició que ha inaugurat aquesta setmana i una altra artistassa, la Flavita Banana, ens resoldrà la vinyeta d'aquesta setmana. Ja sabeu que la millor frase s'emporta l'original a casa. I fa poca estona hem sabut que ha mort el Petitet, un dels personatges més estimats de la rumba catalana. En parlarem amb Carles Bosch, que va dirigir un documental on explicava, entre altres coses, com s'ho va fer per portar la rumba al Liceu.
Jo vaig prometre la meva mare, quan es va morir. Vull fer tot el possible perquè es donin compte el que és la rumba catalana amb una sinfònica.
Hay una lágrima cayó en la arena, en la arena cayó tu lágrima.
Són les 10 i 4 minuts, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
França, Espanya i Itàlia condemnen durament els atacs d'Israel contra posicions de la missió de l'ONU al Líban, la que anomenem FINUL. que han ferit 4 cascos blaus en les últimes 48 hores. La indignació creix entre els països europeus que tenen soldats a la Força Internacional de Pau desplegada al sud del país àrab. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, i el president dels Estats Units, Joe Biden, també consideren inacceptables aquests atacs. Ignasi Abad, bona nit.
Bona nit.
Quants soldats té la Finula al Líban, Ignasi?
Aproximadament uns 10.000. Itàlia, França, Indonèsia i Malàisia són els països que porten més soldats a aquesta força, al voltant d'un miler, més o menys. Cadascun, Espanya contribueix amb més de 650 cascos blaus a la Finul, i avui Pedro Sánchez precisament ha emplaçat tothom perquè suspengui la venda d'armes a Israel, ho ha dit el president Pedro Sánchez.
Este es un llamamiento que voy a hacer desde el primer instante al conjunto de la comunidad internacional. El cesar de exportar armas al gobierno de Netanyahu.
Una idea que, de fet, ja havia plantejat fa uns dies el president francès Emmanuel Macron i que avui ha reiterat des de Xipre.
No es tracta en cap cas de desarmar Israel, país i poble amic, davant les amenaces que rep, sinó que es pretén aturar la desestabilització que hi ha en aquesta part del món. L'estabilitat i la pau només vindran amb la diplomàcia.
Israel qualifica d'involuntaris els atacs d'ahir i d'avui contra els cascos blaus. Un portaveu de l'exèrcit diu que s'està fent una revisió exhaustiva per sobre aquests fets ocorreguts els últims dos dies, però d'entrada diu que l'atac era una resposta a una amenaça a la zona i recorda que ja havia avisat a la Finul que s'havien de posar a cobert. França ha convocat l'ambaixador israelià a una reunió. Espanya ha fet el mateix amb l'encarregat de negocis a Israel, ara mateix la màxima autoritat diplomàtica en territori espanyol, perquè l'ambaixador no hi és. Pedro Sánchez, a més, ha tornat a insistir avui a la Comissió Europea a veure si cal revisar l'acord d'associació que té amb Israel.
Fa poca estona veia Ignasi que Israel ha dit que ha interceptat un avió enemic procedent del Líban. En sabem alguna cosa més?
Doncs no molta cosa, però de fet l'exèrcit ha informat que dos aparells no tripulats han creuat l'espai aeri israelià des del país àrab. Les sirenes antiaèries s'han sentit a diverses poblacions al nord de Tel Aviv. Es tracta segurament de dos drons efectivament no tripulats, segurament de certa envergadura, però o almenys un d'ells ha estat abatut, sense que s'hagin hagut de lamentar víctimes. La intrusió d'aquests aparells, a més, es produeix durant la festivitat del Yom Kippur, on tot gairebé està parat a Israel.
Per tant, tenim determinats països europeus que demanen un alto al foc, però el cert és que Israel ha incrementat la seva ofensiva sobre el nord de la Franja de Gaza, en paral·lel a la seva actuació al Líban, amb una vintena de morts més. L'exèrcit ha ordenat a tota la població civil, unes 400.000 persones, segons l'ONU, que marxin cap al sud abans d'una setmana. L'objectiu és intensificar els atacs a les posicions de les milícies de Hamas i la jihad islàmica, sobretot al camp de refugiats de Jabalia, Albert Manyà.
Les ONGs que continuen operant a Gaza denuncien que aquesta operació està provocant una catàstrofe humanitària i reclamen un alto al foc que permeti l'entrada d'ajuda. Des de la ciutat de Gaza, Joman Al-Khalili, treballadora humanitària d'Oxfam Intermón, assegura que la situació als camps de refugiats del nord de la franja és desesperada.
There are massive bombings there.
Hi ha bombardejos massius i la gent està atrapada a casa, sense accés a aigua o menjar. La seguretat de les dones i dels nens està en risc.
Segons Oxfam Intermón, només un 15% de la població al nord de la franja menja dues vegades al dia i, bàsicament, menjar de llauna facilitat per l'ajuda internacional. Al-Khalili diu que en dues setmanes la fam es pot escampar si no hi ha una treva.
Necessitem que almenys entrin articles d'higiene i menjar perquè no hi ha res. No tenim verdures ni carn. Fa un any que no hi ha res. Depenem només del menjar en llauna.
We are only relying on the canned food.
Malgrat les ordres d'evacuació de l'exèrcit israelià, desenes de milers de civils s'han resignat a continuar a casa seva perquè consideren que tampoc estaran segurs si marxen.
Crec que la gent sap que no hi ha cap lloc segur aquí, a tota la franja de Gaza, tant al nord com al sud. Per això prefereixen quedar-se a les seves poblacions més que no anar a un altre lloc.
Aquestes evacuacions massives forçoses a Gaza dificulten encara més la segona fase de la campanya de vacunació d'emergència contra la polio, que està previst que arribi a gairebé 600.000 infants palestins.
Déu-n'hi-do, situació realment crítica. Gràcies, Albert.
Bona nit.
les 10 i 10, els supervivents de les bombes atòmiques d'Hiroshima i Nagasaki guanyen el Premi Nobel de la Pau després que el comitè noruec que atorga el guardó hagi reconegut a l'organització japonesa Nihon Hidankyo el seu esforç per la lluita contra l'ús de les armes nuclears. Anem cap a Pequín, Francesc Canals.
El Nobel de la Pau ha premiat el que els Hibakusha han dit precisament que continuaran fent, treballar per l'abolició de les armes nuclears i aconseguir una pau per sempre. El trauma dels Hibakusha, que vol dir irradiat, és profund. La Chieko Kiriake em mostrava a Hiroshima el 2016 el camí que feia el 6 d'agost del 1945. Tenia 15 anys. Aturar-se a descansar abans de creuar el pont cap al que seria la zona zero del bombardeig la va salvar. Als 86 anys, confessava.
Tinc por i no he pogut passar mai pel pont caminant. Encara no sé per què. Ja han passat 70 anys.
Hi vaig parlar amb motiu de la visita de Barack Obama. Per primer cop, un president nord-americà en exercici retia homenatge als morts a Hiroshima i deia que la seva memòria ens havia de fer canviar. 8 anys després, no ha canviat massa res pel G7 celebrat a Hiroshima el 2023, parlava amb Kunihiko Sakuma, una altra Hibakusha que feia aquesta petició als líders participants en una cimera destinada a armar Zelensky enfront de Putin.
Com a supervivent, intento que aquesta reunió no sigui una cimera de guerra. I per això faig molts advertiments. Vull que els participants del G7 reflexionin sobre què és Hiroshima. És un lloc per aprendre sobre les armes nuclears i no repetir els errors del passat.
En definitiva, un Nobel per no repetir errors quan la veu dels Hibakusha es va apagant, però quan la seva lluita té cada dia més sentit.
Itàlia ha obert a Albània dos centres per deportar-hi migrants. La mesura és part del polèmic acord tancat l'any passat pel govern d'extrema dreta de Giorgia Meloni amb el país dels Balcans i es comunica el mateix dia que una investigació revela que la Unió Europea finança centres semblants a Turquia, on es cometen violacions sistemàtiques dels drets humans. La comissió s'espolsa la responsabilitat. Brussel·les, Jordi Baró.
A la llum, violacions sistemàtiques de drets en centres d'internament i deportació a Turquia finançats amb diners de la Unió Europea. L'ús dels fons comunitaris que Brussel·les envia des de fa anys encara per frenar l'arribada de migrants a Europa torna a estar sota lupa. Ara, amb una investigació de mitjans internacionals coordinada per Lighthouse Reports, que denuncia que els detinguts se'ls maltracta, se'ls nega el dret a l'assistència legal i se'ls reté en condicions sanitàries molt degradades en centres sobreocupats, abans d'explicar expulsar-los a Síria o Afganistan. La Comissió Europea nega tenir-hi responsabilitat, però convida Turquia a esclarir les acusacions, com remarca la portaveu Ana Pisonero.
Mentre que l'assistència de la Unió Europea a refugiats i migrants a Turquia s'entrega d'acord amb els principis, regles i procediments de la Unió, Turquia té la seva pròpia legislació pel que fa al reconeixement de refugiats i gestió de la migració. En aquest context, el compliment i la protecció d'aquests drets continuen sent la responsabilitat de Turquia.
La Unió Europea ha discutit aquesta setmana, per altra banda, sense prendre encara decisions, si crea centres de detenció de migrants en països tercers. Un model que el govern de Meloni ja té operatiu des d'aquest divendres a Albània, amb dos centres ja acabats, on enviarà els migrants interceptats en aigües internacionals i on s'hi quedaran mentre es processen les seves peticions d'asil.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Un minut i serà un quart d'onze. Pedro Sánchez es desmarca de José Luis Ábalos després que hagi transcendit un informe de la Guàrdia Civil que situa l'exministre de Transports en una posició central dins la trama corrupta del cas Coldo. El mateix Ábalos ha demanat al jutge declarar voluntàriament com a testimoni per aclarir les conclusions de l'informe mentre l'oposició insisteix en responsabilitzar Sánchez. Anem cap a Madrid. Jordi Brascó, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Com es defensa Pedro Sánchez?
Doncs posant distància entre ell i Ábalos i recordant que l'exministre se'l va apartar del partit amb el primer indici de corrupció.
A diferència de lo que ha ocurrido en épocas pasadas, con mi gobierno, si hay algunos casos de corrupción, que tendrá que ser la justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado quien lo determinen, pues desde luego no va a haber impunidad. Y tiene que haber pues una determinación de que quien la haga, la pague.
Però el PP amb Ábalos no en tenen prou. Ayuso demana la dimissió de Sánchez i Feijóo també apunta cap al president espanyol.
Este gobierno puede resolver algunos problemas de los españoles o solo está ocupándose de sus problemas personales y judiciales.
Amb quins arguments insisteixen a vincular Sánchez?
Doncs amb un detall de l'informe de la Guàrdia Civil, una captura de pantalla en què Ábalos informa Sánchez del viatge a Espanya de la vicepresidenta veneçolana Delcy Rodríguez i el president li respon amb un simple B. Sánchez avui ha admès aquest missatge, però ha tret importància a la visita. De fet, la Guàrdia Civil relaciona Delcy amb Ábalos, però en cap cas la situa al rovell de l'ou de la trama format pel triumvirat Ábalos-Koldo García, que era la seva mà dreta, i l'empresari Víctor de Aldama. L'informe policial dona prou detalls per demostrar la implicació d'Ábalos, com ara el fet que la trama pagués el lloguer del pis on vivia la seva nòvia d'aleshores. Avui l'exministre ha mogut fitxa. Ha demanat declarar com a testimoni davant el mateix jutge que ja havia començat els tràmits per investigar-lo oficialment.
Segur que en tornarem a parlar. Moltes gràcies, Jordi. Bona nit.
Adeu, bona nit.
Òmnium Cultural denuncia el boicot del poder judicial espanyol cap a la llei d'amnistia davant de les Nacions Unides. En el seu primer informe de seguiment sobre l'aplicació de la norma, l'associació recull que la justícia només l'ha concedida a una de cada cinc persones amb causes penals que l'han demanada. Àlex Giralt Robert, bona nit.
Hola, Manel, bona nit.
L'informe Òmnium parla d'estratègia de dissuasió per part dels jutges. En quin sentit ho fa?
El que diu l'entitat és que els magistrats que han portat la llei al Constitucional i a Europa, sobretot de les més altes esferes, ho han fet amb l'objectiu polític de dilatar-ne al màxim l'aplicació i generar un efecte contagi. Així ho ha explicat Xavier Antic, president d'Òmnium.
En realitat, aquesta és una acció coordinada que el que busca és desactivar qualsevol intent de reparació i de justícia i, sobretot, dissuadir tant els jutges que esperen, molts d'ells, instruccions d'instàncies superiors, com a les persones represaliades.
Diu Antic que com més s'alenteix el procediment, més confiança en la llei van perdent les persones amnistiables. Per tot plegat, han enviat un primer informe al Consell de Drets Humans de l'ONU i avisen que recorreran a més instàncies internacionals.
Un informe amb moltes xifres, quines en destacaries?
Doncs mira, dels 726 encausats amnistiables, segons Òmnium, n'hi ha 400 per a qui ni tan sols es té constància que s'hagi engegat el tràmit. Ara bé, dels 330 que sí que el tenen en marxa, la meitat encara esperen resposta judicial. Aquí s'hi ha de sumar una cinquantena de processats que tenen la decisió suspesa per qüestions al Constitucional i Europa i una altra cinquantena qui directament s'ha denegat la petició. Tot plegat deixa un resultat de només 72 amnistiats, que és poc més d'un 20% dels qui ho han sol·licitat, i més de la meitat d'aquests amnistiats són policies.
Catalunya nit.
I ara una de les qüestions que, sens dubte, més preocupen a la ciutadania, el poder simplement permetre's viure en un lloc, tenir una casa. El govern i la Sareb es reuniran la setmana que ve per mobilitzar els habitatges i els solars que l'anomenat Banc Dolent té a Catalunya. Segons la seva web, en tenen 13.000 d'habitatges, a banda de 2.000 promocions en curs i solars. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Aquesta és una de les vies per arribar als 50.000 pisos públics anunciats pel president Illa al Parlament, Carme.
Sí, i aquesta reunió l'ha anunciada la consellera Sílvia Paneque al matí de Catalunya Ràdio. Afirma que l'executiu treballa en tota mena de fórmules per aconseguir el màxim d'habitatge públic. Creu que la fita dels 50.000 és assolible. d'allò que està en disposició de poder-hi construir, d'aquí és on volem treure la majoria d'aquests 50.000, a part de rehabilitació, que també no n'hem parlat gaire probablement en el debat d'orientació política general, però veuran que en l'acord de dimarts també hi ha rehabilitació, mobilització de pisos buits, és a dir, no tots els 50.000 són obra nova.
Clar, aconseguir aquesta xifra, aquesta promesa, depèn de moltes potes i una d'important és saber què planteja fer el govern espanyol amb els actius de la Sareb a Catalunya.
Doncs mira, de moment tenim les declaracions del ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que no descarta cap possibilitat per optimitzar-los, fins i tot una sessió gratuïta. Però ha recordat a TV3 que la prioritat és vendre'ls.
Hay que tener en cuenta también que los activos de Sareb son activos públicos y que la venta supone recuperar el coste del rescate para los contribuyentes.
Ja sabem que Tarragona serà el primer municipi a cedir sòl municipal per al pla d'habitatge del govern. L'alcalde Rubén Viñuales ha cedit una parcel·la a l'Incasòl perquè s'hi edifiquin pisos de lloguer social.
Hi ha una part d'aquesta finca que és de propietat de l'Ajuntament de Tarragona i una altra part que és de l'Incasòl. D'aquesta manera estem parlant que prop de 200 habitatges podran ser construïts gràcies a aquesta cessió de sòl que farà l'Ajuntament de Tarragona.
I a banda d'aquests 13.000 habitatges que comentaves, la Sareb en té a Catalunya 4.000 en contractes de lloguer social vigents i uns 1.300 més cedits a administracions públiques, també amb finalitats socials.
Molt bé, doncs ara posem un exemple d'aquesta problemàtica dels preus dels lloguers i de compra de vivendes, perquè com si fos una onada expansiva, l'augment de preus i l'encariment dels lloguers a Andorra s'està començant a notar també a l'altra banda de la frontera, a la comarca de l'Alt Urgell. Davant d'aquest nou escenari, ara acaba de néixer un grup de suport adreçat específicament als llogaters d'aquesta comarca. La Seu d'Urgell, Eloi Barrera, bona nit.
Bona nit. Sí, és l'exemple més clar de la influència que exerceix Andorra sobre aquesta comarca fronterera, l'Alt Urgell. A mesura que el Principat es queda sense oferta immobiliària, van arribant a la Seu d'Urgell persones i famílies que busquen allotjaments més assequibles. I això ha transformat el panorama, com explica l'activista Guillem Fiter.
I molts cops pues, el que han hagut de fer aquesta població ha sigut vindre a viure aquí i, per tant, pues, això també ha capgirat l'oferta d'habitatge en aquí al municipi.
És que ara trobar un pis a la Seu d'Urgell és gairebé impossible. És un escenari inèdit fins ara, on també despunten contractes abusius o irregulars. Per això neix aquest sindicat de l'habitatge de l'Alt Urgell. Irene Palominón és la portaveu.
El primer que ens va sobtar era que hi havia una falta d'informació i de dades sobre la realitat del lloguer a la comarca, de quines problemàtiques s'enfrontaven els llogateres, de quin era el preu que es pagava per les rendes, i llavors vam... El que vam decidir va ser, bueno, anem a veure què és el que està passant per entendre-ho i per afrontar-ho.
El sindicat es presenta oficialment demà dissabte amb la idea d'informar, d'assessorar els llogaters, a la ciutadania en general, vaja, sobre aquesta problemàtica de l'habitatge inèdita fins ara aquí a l'Alt Urgell.
I les vivendes tenen, evidentment, despeses associades. Per exemple, la factura de les escombraries, que es cobra en funció del consum d'aigua i s'apujarà entre 5 i 10 euros anuals a la majoria de llars de Barcelona. Ho recullen les ordenances fiscals per al 2025, que es votaran la setmana que ve a l'Ajuntament. En un gest cap als Comuns i Esquerra, el govern de Jaume Collboni també vol incrementar la fiscalitat al sector turístic. Barcelona, Jordi Corbalan.
Concretament planteja pujar a l'1,08% l'IBI diferenciat dels 208 hotels de la ciutat situats en immobles amb més valor cadastral, en la línia del que plantejaven els comuns. El govern també veu amb bons ulls tornar a augmentar el recàrrec de la taxa turística sense concretar si es passaria dels 4 euros actuals als 8, com proposa Esquerra. El tinent d'alcalde, Jordi Valls, creu que cal prudència a l'hora de tocar la fiscalitat del sector turístic.
Hem de també tenir la suficient intel·ligència com per utilitzar-los bé, gestionar-los bé i que tingui l'impacte des del punt de vista de gestió. Però tenim clar que el turisme segueix sent una activitat important d'aquesta ciutat. Perquè si no, podem utilitzar la fiscalitat turística d'una forma excessiva i pot generar un impacte que no és el que nosaltres vulguem.
L'Ajuntament sí que incrementarà l'IBI especial que es cobra a les terminals de creuers i als espais d'altres operadors del port. Novetats també per als cotxes elèctrics. La bonificació de l'impost de circulació serà per a un màxim de 5 anys i a partir de l'any que ve hauran de pagar la meitat de l'àrea verda d'aparcament. L'Ajuntament calcula recaptar amb totes aquestes mesures 22 milions d'euros.
Catalunya nit. Amb Manel Elias.
6 minuts i arribarem a 2:15 de la nit. El Ministeri de Sanitat es planteja tornar a l'ús de les mascaretes als centres sanitaris si es complica l'epidèmia de la grip. És una de les recomanacions que té sobre la taula i per això està preparant un document amb mesures d'actuació i prevenció contra els virus respiratoris. Els detalls del document es donaran a conèixer dijous que ve, quan està previst que la Comissió de Salut Pública el tanqui. Però avui la ministra Mònica García ja ha explicat que vol actuar abans no sigui massa tard.
Ya visteis las complicaciones que tuvimos el año pasado para hacer una medida que nosotros consideramos que era básica, que es ponerse una mascarilla en los centros sanitarios, cuando la curva se había disparado, ¿no? Nosotros creemos que se puede actuar antes y que por eso necesitamos este documento con esos indicadores, esos escenarios y que sean muy claros.
Doncs precisament Salut es fixa l'objectiu d'arribar al 75% de vacunació contra la grip i la Covid en els més grans de 60 anys, col·lectius amb factors de risc i personal sanitari. També vol arribar al 60% en dones embarassades i augmentar la cobertura en infants. La campanya de vacunació ja ha arrencat i per primer cop s'hi han implicat les farmàcies. Ana Alfonso.
L'any passat la taxa de vacunació aconseguida per la població de més de 60 anys no va arribar al 50%. I per als infants de 6 mesos a 5 anys va ser del 28% contra la grip. És per això que el departament redobla aquest any els esforços i demana ajuda als farmacèutics perquè sensibilitzin sobretot els més grans de 60 anys de la importància d'estar protegit. Ens ho explica Jordi Casas, que és el president del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya.
Un cop al mes aniran a la farmàcia a buscar la medicació i creiem que és un moment doncs idoni per incidir en aquell moment. A més, una població en la qual, com ja vam fer durant la pandèmia, doncs ajudar a combatre aquesta bretxa digital, i l'objectiu és que sortin doncs de la farmàcia convençuts i a ser possible ja amb la cita.
També s'ha posat en marxa un pla pilot al Barcelonès Nord i al Baix Maresme, on s'estan enviant SMS donant cita per vacunar-se contra la Covid i contra la grip en 6 punts de vacunació.
I el Departament d'Universitats i el Ministeri d'Educació fan una crida a la calma i es comprometen a publicar els nous models d'examen de la selectivitat abans que s'acabi aquest mes d'octubre. Això després que avui un centenar d'estudiants s'hagin manifestat a Barcelona, Tarragona i Lleida per demanar que els publiquin d'una vegada. I és que el juny que ve, d'aquí 8 mesos, s'estrenarà la nova selectivitat que ha de ser comuna a tot l'Estat. Maria Costa.
Les consignes dels estudiants han estat d'indignació i angoixa perquè no saben, a mets i uts, com seran les noves PAU.
És que és l'examen més important de les nostres vides, realment. És el que defineix el nostre futur. Perquè no sabem com és, els professors tampoc ho saben i no ens poden preparar. I estem perdent temps, que ara estem a l'octubre, que fa un mes que vam començar.
I el portaveu del sindicat d'estudiants, Guillermo Prieto, ja hi posava pressió.
Com he dit, estem molt emprenyats. Ja ha passat un mes de curs i no sabem com seran els models. Que si el pròxim dilluns, 14 d'octubre, no tenim els models de la selectivitat, cridarem a una altra vaga a nivell general d'estudiants el pròxim 18 d'octubre.
La coordinadora de l'ESPAU, Pilar Gómez, ha intentat calmar els ànims, ha dit que ho faran abans que s'acabi el mes i assegura que els alumnes tenen marge per estudiar per la selectivitat.
No fem altra cosa que emparar-nos en el batxillerat per preparar l'ESPAU. Està explicada quina és l'estructura de la prova, està explicat quins són els criteris i es dona un model d'examen a tall d'exemple.
La principal novetat de la selectivitat del proper juny és que desapareixen els exàmens amb dues opcions i que les proves només podran tenir un 30% de preguntes tipus test. Educació també està valorant restar entre 1 i 2 punts per les faltes d'ortografia.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Si us moveu per carretera i utilitzeu de tant en tant, o sovint, l'eix transversal, notícia important perquè s'ha reobert el trànsit al viaducte d'Usormort a Osona. Els treballs d'estructura, que han durat mesos, han costat 5,6 milions d'euros. Corresponsal al Lluçanès, Nati Adell.
Els problemes estructurals de corrosió es van detectar a finals de l'any passat en una revisió rutinària. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha valorat la tasca preventiva del departament, però avisa que encara queden un parell de setmanes de petites actuacions actuacions, en aquest cas sentit Girona.
Durant 15 dies haurem d'assumir la millora dels carrils que ara han estat en circulació i que es requerirà de petites actuacions. Per tant, hi haurà 15 dies més d'afectacions mínimes.
L'alcalde de Sant Sadurní, d'Osor Mort, Enric Riera, celebra que les obres s'hagin acabat 2 mesos abans del previst, per aquesta raó.
Teníem por ara d'aquí 2 mesos, que tenim actes importants com és la Fira de l'Avet o el Mercat Medieval de Vic, on la mobilitat hi és molt elevada, i no, acabant abans ha anat molt bé.
Construït a finals dels 90, el viaducte d'Osor Mort és un dels més singulars de l'eix transversal.
Aquí a l'informatiu, al Catalunya Nit, anem explicant històries que de tant en tant són recurrents, que sembla que anem repetint, però atenció a la que direm ara mateix, perquè aquesta no, que no expliquem cada dia. S'ha detectat a l'Alt Empordà la presència d'una lloa i és la primera en 16 anys a Catalunya, la primera en 16 anys. Això podria suposar un pas endavant, evidentment, en la reintroducció d'aquest animal. Ens ho explica des de Girona la Maria Rovira.
L'animal que passejava per la zona de Cistella, a l'Alt Empordà, era una lloba, segons ha pogut confirmar el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Proves genètiques han pogut determinar-ne la presència per la zona els últims mesos. A la mateixa comarca també tenen constància que hi ha un mascle a la zona de l'Albera, tot i que no hi ha evidències que s'hagin reproduït, segons confirmen també fonts del departament. Es tracta de la primera femella que troben a Catalunya des del 2008. Aleshores van localitzar una femella molt a prop de 2 mascles, però no hi havia cap senyal de reproducció i, per tant, no podien declarar que l'espècie estava oficialment establerta a Catalunya. Arreu del país hi ha registre de 5 llops, 4 mascles i una femella. 2 són a l'Alt Empordà, 1 a l'Alta Ribagorça, 1 més entre el Solsonès i l'Alt Urgell i 1 a la Cerdanya.
Anem passant pàgines del calendari de mica en mica i d'aquí la notícia que explicarem ara, que Agramunt acull aquest cap de setmana la 35a edició de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra. El sector preveu una bona campanya malgrat l'augment del preu del cacau i dels fruits secs. Lleida, Júlia Albacar.
La fira obri portes aquest dissabte amb la mirada posada ja en la campanya de Nadal. Les perspectives de vendes són bones, malgrat que els preus de l'avellana, l'ametlla i el cacau han pujat al voltant d'un 10%. Un augment que els productors asseguren que hauran d'assumir en gran part perquè no seria viable repercutir-los en el consumidor. Sentim Zoe Valero, de Torrons Fèlix, i Víctor Segú, de Torrons Virgínies.
Per una banda, doncs, al final, les varietats tradicionals, la base és la matèria prima, que és l'avellana i l'ametlla, i això ha pujat doncs, considerablement el seu cost. I per altra banda, doncs, nosaltres amb la nostra especialització dels torrons d'autor, que tots són varietats de xocolates, doncs el cost del cacau també ha pujat.
Hi haurà una pujada de preus a tot el sector, el cacau ha experimentat una pujada forta.
Com a novetat aquest any, la fira ja ha engegat aquest divendres amb unes conferències per a estudiants amb sessions pràctiques sobre el torró i la xocolata.
Hi ha cognoms imponents i, sobretot, depèn del que et dediquis. Per exemple, si dic que Spielberg avui ha presentat una pel·lícula al Festival de Sitges, això impressiona. Doncs és veritat, és Destry Allen Spielberg que l'ha presentat, la filla del director. Ho expliquem després de la publicitat.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT. El 24 d'octubre celebra el 40è aniversari de Pick Up a La Paloma. Amb els artistes més mítics de la casa i sorpreses dels més actuals. Una nit irrepetible conduïda per Òscar Dalmau. Aconsegueix la teva invitació a pickup.cat.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
El desig, la por, l'amor, el passat, la mentida. Els llibres parlen de temes universals. Cares conegudes en parlaran amb autores i autors vinculats a cada tema, amb una mirada oberta.
A la Júlia, que és la protagonista, li he fet viure totes les vides que potser jo no em vaig atrevir a viure.
Pots estimar algú que en un moment vas desitjar molt i ja està.
Si ets un mentider, és escriptor.
El videopodcast Trames.
Ja disponible a la plataforma 3CAT.
Cinema, sèries, documentals, plataformes, les xarxes, xarxes.
La finestra indiscreta.
Monstres, zombis i substàncies estranyes.
A Sitges hem vist de tot. Coses que voldríem oblidar i coses que no podrem oblidar ni que volguéssim. A la Finestra Indiscreta us les explicarem totes en un programa especial absolutament terrorífic.
Els divendres a les 12 de la nit, La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre.
Una finestra per saber què val la pena mirar i per què ho estem mirant.
Ofèlia, hija, eres una niña.
Tengo 20 años.
Sí.
Aquest diumenge passa amb el divan de Sílvia Coppolo quatre membres de la companyia peruana a la plaça.
Dime un deseo.
El deseo es que algún día sea el padre.
Representen al Teatre Lliure l'espectacle Hamlet, una versió recontra libre, amb actors amb discapacitat intel·lectual.
Es importante también confrontar al público, realmente hacerlo pensar y evaluar alguna decisión que en algún momento pueda ser difícil. Tú puedes llegar a ver esta obra con un pensamiento y sales después de ver Hamlet con otro pensamiento.
El divan, aquest diumenge a les 9 del vespre.
Catalunya nit.
Que no falti, que no falti, que n'hi hagi per tothom. Per això venim a cantar-se la rumba dels Galarons. Que no falti, que no falti, que n'hi hagi per tothom. Per això venim a cantar-se la rumba dels Galarons.
I diuen que gitano prova, però això no és veritat. Els que roben són els que porten.
Aquest vespre hem sabut que ha mort el rumber barceloní Joan Ximénez Valentí, conegut artísticament com el Petitet. Era fill de Ramon El Huesos, un dels primers palmeros que van acompanyar Peret als anys 60, Carme Montero.
Com a percussionista, el Petitet va acompanyar els bongos grans noms de la rumba com Gato Pérez o Los Amaya. De la seva extensa trajectòria és recordat el concert que va fer a l'octubre del 2017 al Gran Teatre del Liceu, acompanyat de l'Orquestra Simfònica de Rumba del Raval. Hi havia convidats de luxe com Joan Albert Amargós, Chicuelo, Carles Benavent, Kid Flus, el gran Anino, Parrita i Lucrècia. El concert va ser el compliment d'un somni de Petitet i d'una promesa que anys abans havia fet a la seva mare. L'actuació i la història del músic les va plasmar el documental de Carles Bosch, Petitet, a més l'any 2019.
Jo vaig prometre a la meva mare, quan es va morir, vull fer tot el possible perquè es donin compte el que és la rumba catalana amb una sinfònica.
Al llarg de la seva vida, el Petitet no només va estar compromès amb la rumba, sinó que també donava visibilitat i recaptava fons per a la investigació de la miastènia gravis, una malaltia minoritària i autoimmuna que ell patia.
I qui coneixia molt bé el Petitet és el nostre company Carles Bosch, periodista, director de cinema, de grans documentals. Carles Bosch, bona nit.
Hola, bona nit.
Tu coneixies molt bé el Petitet perquè vas fer un documental que suposo que a molts oients els hi va passar el que em va passar a mi, que és que malauradament jo no coneixia el Petitet fins que vaig veure la pel·lícula que tu vas fer.
Sí, bueno, no només jo el coneixia amb ell d'abans, i sobretot l'he conegut durant el temps de rodatge i hem estat en contacte. Vam crear una certa amistat. Sí, era una persona molt fàcil per fer-se amic d'ell.
Una de les coses que explicàveu al documental és tots els esforços que va fer per portar la rumba al Liceu.
Sí, no només portar la rumba al Liceu, sinó posar sobre la taula la malaltia que malauradament se l'ha endut, com és la miastènia gravis. Ell, la pel·lícula, i ell, la seva voluntat o la seva acceptació de ser personatge de la pel·lícula era perquè havia promès a la seva mare portar la rumba al Liceu, tornar a posar l'orgull dels gitanos catalans a dalt de tot, com havia estat a l'època del Peret, però també donar llum, posar llum sobre el tema de la miastènia, una malaltia, miastènia gravis, absolutament no coneguda. I el gran respecte és una persona com ell, tan coqueto, que era un personatge molt coqueto, aparèixer amb la seva malaltia davant de càmera era un acte que em consta que la gent del món de la miastènia van agrair i agrairan sempre.
Doncs a nosaltres t'agraïm molt que avui ens hagis atès aquí al Catalunya Nit i una abraçada ben forta. Recomanem a qui pugui recuperar que miri aquest documental, el Petitet, perquè és una manera de conèixer aquesta persona tan entranyable. Una abraçada ben forta, Carles Bosch.
I igual per vosaltres. Gràcies.
Gràcies. Judith Nederman, que ha inaugurat el Festival de Jazz de Barcelona amb un concert a la Sala Apolo d'aquesta ciutat. Amb aquest concert, la cantant del Maresme tanca la gira del disc L'Art. Barcelona, Marc Ruiz.
La sortida de Judith Nederman a l'escenari ha estat una declaració d'intencions. Amb el pandero quadrat ha cantat la cançó més tradicional de l'art, La llave de l'alegria, que el disc canta amb Eliseo Parra. És un àlbum que contrasta temàticament amb l'anterior. Si Aire era un disc de reflexió, l'art és de celebració de la vida. És un treball lluminós on fins i tot és capaç de donar la volta al trauma. Per exemple, amb la cançó Fum, Nederman ha explicat durant el concert que la va fer per explicar també les ombres de la indústria musical. Ha assegurat que s'hi ha trobat amb gent que no era honesta i ho ha transformat en un cop de sort per adonar-se'n i fugir-ne. I aquestes explicacions han farcit el concert amb detalls que donaven més caràcter a cada cançó. Els temes amb influència brasilera, com Celebrar, i que han portat tres percussionistes a l'escenari, han dibuixat un somriure permanent als rostres del públic que ja no s'ha esborrat. Amb cançons tendríssimes com Els seus ulls s'han portat la platea cap a un núvol de calidesa emocional per on han anat passant influències del soul, del gospel i de la música afrocubana amb la cantant de l'Escaramba i Vin Bruno, que ha pujat a l'escenari. Hi ha hagut espai per les novetats, com Canción que me cura la extraña no cura de no saber-me amar, o Sum Sum, una cançó en francès escrita al Senegal. Amb aquest concert, Judith Nederman inaugura el Festival de Jazz de Barcelona, que aquest any dedica 5 concerts a Rita Payés, i que té convidats com Sílvia Pérez Cruz o Andrea Motis, i artistes internacionals com Brad Meldau, Kamasi Washington o Mulatto Estatke, entre molts d'altres.
Tres minuts i mig i arribarem a 3:15 de la nit. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges ha estrenat en primícia mundial la primera pel·lícula dirigida per Destry Allin Spielberg, la filla del director de T, l'extraterrestre. Entre el repartiment, en un paper secundari, hi ha Giancarlo Esposito, que també és a Sitges per recollir un dels premis honorífics. Enviat especial a Sitges, Marc Garriga, bona nit.
Bona nit.
A veure, la filla de Spielberg ha heretat la bona mà del seu pare dirigint o com ho has vist tu?
La veritat és que no deu ser fàcil ser ella amb les expectatives que ser filla de qui és deu generar, però val a dir que Please Don't Feed the Children és un film imaginatiu amb moments molt ben resolts a nivell de direcció, que veu del cinema de zombis dels 70, també del cinema d'animació, i que es nota que Destry Allin Spielberg ha mamat cinema a casa, tot i que ella no s'hi volia dedicar inicialment.
This wasn't what I thought I was going to be doing.
De cap manera pensava que acabaria fent això. De fet, em feia por entrar al món del cinema pel meu nom. La meva passió eren els cavalls, però vaig tenir una lesió greu i vaig haver de parar. Vaig passar per una fase estranya, com de crisi d'identitat, de manera que vaig decidir estudiar interpretació i quan duia un segon en el meu primer rodatge, vaig fer un clic. Havia trobat una passió que realment no sabia ni que existia.
Ens ha revelat que el seu pare li diu que confiï en la seva intuïció. De fet, ell també va començar la seva carrera amb un film de terror, El diablo sobre ruedas, però ella diu que només és una coincidència. Giancarlo Esposito, conegut per la sèrie Breaking Bad, ha lloat el seu debut i ha dit que està honorat de rebre la màquina del temps que li ha entregat al festival aquesta nit.
Marc, això ho hem anat seguint molt intensament, però s'acaba. Demà tindrem palmarès, no sé si ja estan clares les favorites.
Home, la veritat és que poca gent ha vist les 34 pel·lícules de la secció oficial, 34, eh? Però et puc dir que hi ha un cert consens al voltant de tres títols. El drama històric austríac El baño del diablo, la pertorbadora A Different Man, aquestes dues ja premiades a la Berlinale, i el thriller Strange Darling, que precisament s'ha estrenat avui als cinemes. Però el palmarès de Sitges acostuma a ser una caixa de sorpreses i tenen opcions des de la surrealista espanyola Bodegón con fantasmas fins la violenta i divertidíssima Twilight of the Warriors, World In, provinent de Hong Kong, que són dues cintes antitètiques.
Molt bé, doncs demà ho escoltarem aquí a Catalunya Ràdio. Moltes gràcies, Marc.
Adéu-siau.
I cap al teatre, perquè el Temporada Alta estrena a Catalunya Albània per Bània, de Pablo Remón, dues versions de la mateixa obra interpretada pels mateixos actors encapçalats per Javier Cámara, Barcelona, Marta Vives.
Es tracta de peces independents i representades en dies diferents, una dissabte i l'altra el diumenge, però interpretades pels mateixos actors amb Javier Cámara com a protagonista.
Y en la primera es donde le interpelas, donde le miramos directamente a la cara. Incluso tenemos diálogos así. Y sí, ¿y qué? ¿Y tú qué crees? Y en esa segunda, o sea, pasan cosas muy, muy potentes con un clásico tan vivo como este, ¿no?
El director i adaptador Pablo Remón l'experiment trenca totes les convencions i li permet acostar-se a l'obra des de dues perspectives diferents.
En un tipus de teatre mucho más moderno, más contemporáneo, más vacío, sin objetos, sin escenografía. Y el otro, mucho más loco, mucho más cambiado el texto, mucho más intervenido, pero cambiando, manteniendo un poco la esencia de Chekhov y del Vania.
Cámara explica que el muntatge ha suposat tot un repte i que cadascuna de les peces espera que interpel·lin el públic, perquè es tracta d'un clàssic que continua ben vigent.
Tan cercanos al público, tan cercanos a los conflictos que están pasando ahora mismo, o sea, quiero decir, es un señor del año 2024, está diciendo cosas del año 2024, que están pasando ahora en la calle. ¿Qué está pasando? O sea, están hablando de mí.
Bània per Bània es va estrenar fa un any a Madrid al Teatro del Matadero i des d'aleshores ha fet gira per diverses ciutats de tot l'estat. Aquest cap de setmana aterra al Teatre Municipal de Girona dins del Temporada Alta. Una oportunitat única de veure-les perquè de moment no està previst que es puguin veure en lloc més del país.
Ja hem posat, com sempre, a les 10 de la nit. Aquí estarem fins a la mitjanit, però imaginem-nos que un dia ens deixen l'emissora per nosaltres i estem fent 24 hores de notícies. Tot i així, quedarien notícies fora. I aquesta és la nostra feina. És tan important decidir què expliquem com què deixem a fora. Jo crec que això és el que ens decideix i ens defineix. I ens agrada posar-ho de manifest, amb exemples. Sotseditor del Catalunya Nit, Sergi Molero.
Què tal? Bona nit.
Avui què no hem explicat?
Doncs avui no us hem parlat, encara, d'un lladre endreçat. T'imagines, Manel, arribar a casa i trobar-la tota endreçada, neta i polida? No sé si això et passa a tu.
Això és un desig bastant important, si
no
és el mecanisme.
Però bé, això seria en principi una bona notícia, però si no saps qui ho ha fet, això passa a ser una cosa, com diuen en anglès,
acollona.
Creepy.
Sí, això espanta.
Una mica
això
estranya, espanta. Inquietant. Doncs bé, això li va passar a una senyora en una ciutat de Gales, que va arribar a casa, ho va trobar tot net i endreçat, i a més, atenció, una ampolla de vi i uns dolços sobre la taula amb una nota on hi deia: no pateixis, sigues feliç i menja.
Ostres, la idea és ben bonica, però això acollona, eh?
A la senyora, per descomptat, li va agafar un atac de pànic, eh? Perquè, a més, vivia sola, de manera que aquí tens el atac de pànic doble. Bé, la qüestió és que un tribunal de Cardiff ha condemnat a 22 mesos de presó el lladre endreçat. És un home de 36 anys que va utilitzar la mateixa tàctica en un altre domicili pocs dies després, però en aquesta segona casa hi havia càmeres de vigilància, ai, que ho van gravar tot. Es veu com hi entra, com es dutxa, com renta la roba, la posa a la rentadora i posa la rentadora en marxa, com, atenció, estén la roba, per tant es va esperar a rentar la roba, l'estén, es posa a cuinar, sopa, beu vi i ho acaba de deixar tot ben ordenadet. Durant el judici en què les proves d'ADN van confirmar que era la mateixa persona que havia entrat a les dues cases, l'acusat va demanar disculpes, va dir que no tenia casa i que passava per dificultats. Es veu que l'acusat tenia antecedents per agressions i resistència a l'autoritat i el jutge finalment el va sentenciar 22 mesos de presó, tot dient que era un perill per a la societat.
Ostres, aquesta segona part ja no m'ha agradat tant.
Al final no ha estat tan, no ha estat tan divertit.
Fins a meitat de notícia pensava, home, quan el deixin en llibertat, a mi no m'importaria un pas per casa meva.
Que passi, que endreci.
Sí, és a dir, entre això i l'assassí de les cartes o tal, jo m'estimo més a l'ultranet.
Efectivament.
Sí, no el trobo tan, amb tan mala ànima. En fi, molt interessant, doncs aquesta és una de les notícies que avui no ens hi ha cabut. El que sí que intentem que ens hi càpiga sempre és l'espai que li entreguem al David Guzmán, que avui vol celebrar el programa La Bola de Cristal, que acaba de fer 40 anys.
Aquest mes d'octubre es commemoren els 40 anys d'un d'aquells miratges televisius que ara serien impensables. L'estimadíssima Bola de Cristal de Lolo Rico, Alaska i companyia. Un programa que millora amb els anys, no per l'efecte nostàlgia ni per l'esnobisme de defensar que qualsevol moment del passat va ser millor. La Bola de Cristal va operar el miracle d'entendre la cultura com a part integrant del llenguatge i del que ara anomenen entreteniment. Estem parlant, recordem-ho, d'un espai infantil i, en canvi, incorporava, de forma natural, entrevistes amb filòsofs, monòlegs contra el capitalisme i el màrqueting, videoclips a Franco Battiato, Radio Futura o Natxa Pop, o esquetxos teatrals sobre la Ilíada i Èdip Rei. Hi havia una secció anomenada Librovisor, amb el gran Carlo Fravetti de guionista, amb casos ambientats a l'antiga Grècia, a la Roma Imperial o a l'edat mitjana, i protagonistes com el doctor Jekyll, Dràcula o el senyor Copyright. Hi havia uns separadors on apareixien imatges de taurons i monstres diversos amb un missatge final diàfan: si no quieres ser como estos, lee. Hi havia també un espai on podia comparèixer un poema a Leopardi sobre imatges de quadres de Magritte. Però la Bola de Cristal va ser moltes coses més. Va ser també la llar de sèries com La família Monster o Embruixada. Va ser un reialme de llibertat creativa amb còmplices com Pablo Carbonell, Santiago Userón, Pedro Reyes o Gurruchaga. I va ser també la casa dels electroduendes, amb la bruixa Varia al capdavant, i amb missatges tan necessaris en qualsevol franja d'edat com un dels lemes que sempre cridaven: de sense enseñar a desaprender cómo se deshacen las cosas.
En esta bola que a todo el mundo le mola, te sientas enfrente y es como el cine, todo lo controlas, una luz, es como un ordenador personal, es la bola de cristal. Te sientas enfrente y es como el cine, todo lo controlas, una luz, es como un ordenador personal, es la bola de cristal.
I ha arribat la frase de les portes del cap de setmana. Bona nit, Flavita.
Bona nit, Manel.
Com estàs?
Molt bé.
Que bé, de divendres ja. Tenim un tema pendent aquí, que és la vinyeta d'aquesta setmana, que tenim una... A veure, tenim una dona, jo diria, a punt de fer un tatuatge, i un senyor amb una esquena realment generosa, eh?
Sí, la idea era aquesta, que l'esquena fos molt llarga, i jo no sé si és que... Potser la gent pensa que jo dibuixo així, però molt poca gent ha vist que tenia l'esquena molt llarga, que aquesta era la gràcia.
Doncs sí, a mi això em va cridar l'atenció, dic, aquí necessites allò tinta per...
Ja. Doncs no, devíem pensar que era així, o que era normal, o mira, ho han normalitzat, que també està molt bé.
També està bé, clar, tots els cossos estan bé. I tant. I què ens ha dit la gent?
Doncs moltes coses, però jo en aquest cas tinc una escollida, preferida.
O sigui, anem directe a guanyador, o guanyadora.
Guanyador.
Molt bé, doncs atenció, perquè aquesta persona s'emporta l'original a casa, Li fem arribar l'original a casa. A veure.
Exacte, que això no ho repetim prou, que es queden amb els originals.
Exacte.
Que no sé si és més important que els tinguin ells o que me'ls treguin a mi, que això també, això també agrada.
Clar, exacte. Home, jo crec que és molt xulo tenir l'original a casa i, a més, havent-hi participat una mica. És a dir, aquesta frase és la meva, o sigui, això també té gràcia.
Sí.
O sigui, que està molt bé.
Doncs la diu l'Oriol Givert i li fa dir a la tatuadora: entesos, panxo, et punxo, però la panxa no.
Està bé.
I aquesta persona tampoc ha vist que tenia l'esquena llarga, però, bueno, també té gràcia que no sigui el centre d'atenció. I jo crec que sempre que fem servir frases fetes o refranys, o, bueno, en aquest cas, com una cançó més bé, no?
Sí.
Jo sempre funciona, i a sobre, si és en català, encara més. Ho fem sobreviure.
Exacte. Doncs mira, l'Oriol Gisbert, que guanya... l'original de la Flavita, i això que deia amb una frase teva. Això, imagina't, per exemple, si en comptes de en Ninotaire t'imagines un director de cine i digui, mira, una escena la fas tu, va, o aquest personatge, ara la Nicole Kidman dirà el que tu vulguis. Imagina't, no, doncs és el mateix.
Jo crec, és molt fort perquè ho has dit i he pensat, ostres, jo no participaria perquè no guanyaria mai. Però crec que en general la gent diria jo.
Veus? Sí, pues és així de potent, però a més penjat a casa. O sigui, ho trobo un regal molt xulo i ens fa molta il·lusió poder-ho fer cada setmana. O sigui que tinguis molt bon cap de setmana.
Ara gràcies, ja, igualment.
Ja el pots gaudir amb la consciència tranquil·líssima.
Merci.
Que vagi molt bé, bona nit.
Adéu.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
La Fundació Òpera Catalunya presenta La Bohème de Giacomo Puccini, la història d'amor i tragèdia d'un grup de joves bohemis a París.
Amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor Amics de l'Òpera de Sabadell, del 16 al 23 d'octubre a la Faràndula de Sabadell.
Emociona't amb aquesta obra mestra.
Entrades a operacatalunya.cat.
Aquest any, 101. L'1 de desembre vinent, l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 101. La llegenda continua creixent. Corre i inscriu-t'hi a jeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Hyundai, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta i Torrons Vicenç.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball. El nou esport de moda. Sabies que Shooter fabrica artesanalment amb materials europeus? I que Shooter és l'única que t'ofereix 10 dies de prova gratuïta i fins a 4 anys de garantia. Ah, i ens trobaràs a shooterpaddle.com.
Aquest dissabte, els de l'Arca de Noguer del Suplement serem al Time Out Market per parlar de la cuina catalana d'avantguarda amb el xef estrellat Jordi Artal. Com es pot actualitzar una cuina com la nostra? Recordeu, en directe, des del Time Out Market, al pis a dalt del Mare Magnum, a partir de 12:15. Bon profit!
No hi ha ningú, Alba?
No, Didac, no hi ha ningú.
Catalunya Ràdio presenta El mecanoscrit del segon origen, de Manuel de Pedrolo.
No havia quedat ningú de llur espècie, ni cap mamífer, com van anar veient en deixar la casa i recórrer els carrers.
Aquest dissabte a la tarda emetrem íntegrament la primera radionovel·la produïda per Catalunya Ràdio, ara fa 40 anys.
A tot arreu deu haver estat igual, Alba?
De seguida ho sabrem.
El mecanoscrit del segon origen, amb les veus de Carme Sansa, Vicky Penya i Jaume Nadal.
L'Alba i el noi, agafats de la mà, van anar explorant un escenari que es repetia sense imaginació.
50 anys després de la primera edició de la novel·la i 40 després de la versió de Catalunya Ràdio. El mecanoscrit del segon origen. Aquest dissabte, la reemissió a partir de les 4 de la tarda.
La cadernera! No estem sols, Didac! No estem sols!
Que la nit està que crema, avui sí que val la pena. Avui no vull anar a dormir, avui t'has de quedar amb mi, que la nit està que crema.
La nit està que crema, no anem a dormir, ni molt menys. El que fem ara mateix és saludar la Gemma Puig. Bona nit.
Bona nit, Manel. Avui aquesta cançó dels Buhos, La nit està que crema, és una mica pel que ens està passant, eh? La nit passada, que no vam poder anar a dormir perquè vam tenir aurores boreals.
Ah, sí.
Avui és menys probable. Ahir teníem una categoria G4, avui categoria G1, però no podrem anar a dormir tampoc al cap de setmana.
Ah, no?
Perquè aquest cap de setmana, exacte, aquest cap de setmana, sobretot dissabte, a partir de dissabte, des del 12 fins al 17 d'octubre, es podrà veure el cometa del segle.
Ah, sí, és veritat, sí.
Exacte. Per tant, pendent del cel.
Clar.
Al vespre, quan es pongui el sol, hem de buscar Venus, que brilla molt, i a la seva dreta, en principi, trobarem el cometa.
Molt bé, a veure si ho sabem fer, eh?
Perquè
això ho dieu molt ràpid i després jo no sé...
Ja després tinc... cal jo... saber buscar.
A mi si em dieu la lluna, ok, a partir de la lluna ja em perdo, eh? M'heu de dir lluna cap a la dreta, lluna cap a l'esquerra.
Ja
Venus,
de Venus ja, cap
ja
a la dreta.
Molt avançat, però bueno, ho buscarem, ho buscarem.
A veure, i pel que fa el temps, no?, que a part del cel
també,
i tot
sí.
plegat, doncs mira, tindrem un dia de cada. Dissabte les precipitacions entraran pel sud, per les comarques de les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, al matí pot ploure més comarques. Després, a la tarda, quedaran una mica més irregulars, no acaba de fer net del tot, i quedarien entre la costa, el prelitoral, amb unes temperatures que dissabte ja començaran a pujar. I diumenge, doncs, tindrem un dia de molt més sol, amb alguna boira, amb algun núvol baix. Diumenge, les temperatures cap a l'Ebre poden ja arribar a tocar altre cop els 29 o 30 graus.
Doncs intentar gaudir-ho tot. Molt bon cap de setmana, Gemma.
Igualment.
Que ja hem perdut la por, que per fi ballem en la foscor. Que ja ha arribat el moment, ara hem de viure el present. Guanyem un duel, aquest món tan cruel. Si vols un estel, avui tombem el cel. Que la nit està que crema, avui sí que val la pena. Okay.